el moment de descobrir el nostre personatge d'avui. Avui a l'entrevista tenim el luxe de comptar amb un dels santcugatencs històrics. És un enamorat de l'art i la cultura de la seva terra. La seva activitat com a galerista l'ha convertit indubtablement en una de les figures més importants de la història de la ciutat. Josep Canals ha estat un gran defensor de l'art durant tota la seva vida i n'ha reivindicat la seva importància social. Avui ens explicarà una mica més de les seves vivències i el podrem conèixer de manera més personal. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut.
Gràcies. Sempre és un plaer estar a la ràdio del meu poble.
Tu vas néixer a Sant Cugat?
Jo vaig néixer a Sant Cugat. El meu pare va néixer a Sant Cugat. Els meus avis van néixer a Sant Cugat. Els meus besavis van néixer a Sant Cugat. Els tataravis van néixer a Sant Cugat. Tinc documents des del segle XVII. Bé, concretament, els primers documents que tinc són dels casaments que es feien en aquell moment a Vall d'Oreig, perquè els besavis havien quedat a Vall d'Oreig. Són els primers documents que tinc constància per escrit, diguéssim, perquè, clar, els registres en aquells moments eren els registres de la Iglesia. I tots eren els registres oficials que hi havia als segles passats.
Hi ha poca gent, ara estic pensant que hi ha poca gent que pugui dir el que tu estàs dient ara, eh?
No, a Sant Cugat, sí, aquí està, això em queixo jo. Això em queixo jo en el nou Sant Cugat. Com jo, l'altre dia hi havia un senyor que en aquests moments té quasi 90, el Quim, que quasi té 90 anys, o 95, em sembla que té, i em deia, diu, mira, aquella foto que està en els quatre cantons, diu, allà hi havia els meus pares i els meus avis i tal. O sigui, encara hi ha gent, o sigui, som una saga, aquests que quedem, que potser som, pot ser en aquests moments, pot ser 500, 600, però hi som en aquests moments encara.
O sigui, que encara queden santcugatencs de soca-rel.
De soca-rel.
Mare meva.
O sigui, d'aquests que poden dir-te, bueno, i els meus fills també poden dir-ho, perquè ells van nascut a Sant Cugat. A més a més, clar, l'avantatge que tenen els meus fills i els meus nets d'haver nascut a Sant Cugat és que tenim un hospital. Però en aquells moments no teníem hospital, els que anem néixer a Sant Cugat. I teníem una excel·lent comadrona, que era la Pluvi, i llavors sí, que tothom se'n recorda, tothom nascut amb ella, i era la realitat d'aquells moments.
I
era el que deixíem a casa, diguéssim.
Sí, sí. Abans els naixia a casa. I escolta'm una cosa, i tu què diries als nouvinguts, els que arriben o han arribat fa poc temps a Sant Cugat?
Jo he vist arribar a tots els nouvinguts. Jo soc d'aquella generació que en aquests moments estic ja caminant a pocs mesos del tres quarts de segle. Tres quarts de segle d'una vida ja són molts anys. Llavors, esclar, quan jo vaig néixer no arribàvem a ser 8.000 habitants, es coneixien pràcticament tots, allò que diu tothom, que es coneixien tots no és cert, es coneixien pràcticament tots, però clar, aquí que era un poble de pagesia, hi havia quatre botigues, i la fàbrica de la pagesia, la casa Aymar, i para de comptar, una fàbrica de talers que hi havia aquí a prop de l'emissora. Fora d'això, Sant Cugat quasi no tenia res. Aleshores, clar, he vist néixer, he vist créixer, he vist com van començar a vindre els estiuejants, inclús seguien venint estiuejants a Vall d'Oreig, a Mirasol. És aquell moviment que vaig veure a finals dels anys 50, que jo ja tinc memòria d'aquests moments, doncs el que passava, diguéssim, als anys 50. I als anys 60, per descomptat, va començar a ser el que en aquella època, jo recordo, el primer alcalde de la meva vida que jo tinc consciència és el Josep Bernils, que va ser alcalde de la ciutat, i és com va començar a créixer el poble, diguéssim, el que és la carretera de Cerdanyola, es va convertir en aquests blocs de pisos que hi ha, etcètera, no? I va ser el primer alcalde que jo vaig començar a empipar en el món de l'art. O sigui, els vaig començar a dir, escolta'm, que aquest tema artístic, que aquí, que allà, o sigui, aquestes cosetes.
Però escolta'm una cosa, tu, què feia un nen com tu en el Sant Cugat d'aquella època?
Doncs el que fa qualsevol nen en qualsevol poble de qualsevol país quan té aquestes històries. Per exemple, jo ara estic parlant amb una locutora d'aquesta emissora, que és més jove que jo, per descomptat, però que també se'n recorda de picaportes, de jugar amb bicicleta, de córrer pel carrer, de jugar a pilota amb els xicots, de trobar-se els vespres les famílies a la plaça del monestir, perquè som del voltant de la plaça del monestir, a la fresca a l'estiu, de jugar a xerranca, de totes aquestes coses, a les boles, vull dir, amb boletes
petites, caniques.
Les caniques que es diuen castellà. Vull dir, aquesta història era la que jugava un nano d'aquelles edats. Llavors resulta que el que feia era el que tenia una botiga, ajudava els pares a la botiga, i el que era de la gent del camp, de pagès o tal, anava amb el pare doncs, en el bosc o l'hort o el lloc que tenia doncs, d'ajudar o aquestes coses després de sortir de l'escola. Aquesta era la infància, diguéssim, més petita. Llavors, pensa que quan teníem molta gent, 12-13 anys, entrava en un lloc que va ser molt important en el seu moment i que va influir molt a la gent de la meva generació, que era el casal parroquial. En el casal parroquial, sota la capa de la parròquia, es feien classes de dibuix, s'ensenyava algun idioma, feien classes...
Les extraescolars d'avui dia.
Ah, exacte, es feien... Sí. Era l'únic lloc que hi havia, inclús hi havia per gent ja molt més gran, que el que es feien les classes de cuina, de cosir, etc.
I quan va ser el teu primer contacte amb el món de l'art?
El casal parroquial.
Allà?
Allà, perquè allà, en els anys 50... El Grau Garriga va donar classes a les golfes d'aquell local, suposo que devia ser perquè el mossèn Clerc, que era un mossèn que jo no vaig conèixer, però era el que hi havia abans de la meva època, per entendre'ns, és el que li va encarregar que fes l'ermita del Sant Crist, que pintés les frescos de l'ermita de Sant Crist, que és aquell moment que llavors també ell va entrar a treballar a la Casa Aymat de catifes i alfombres i tapissos. Sí. I aleshores li van carregar que fes les pintures murals d'aquella ermita. I suposo que raó d'això és quan li devia dir, escolta'm, els xicots petits de Sant Cugat que no saben què fer després de l'escola o tal, per què no fas classes? I ell va començar a fer classes en el casal parroquial, que posteriorment les va fer la Teresa Ferrés, que va ser la meva professora d'art. Llavors, quan un tenia 12-13 anys, els pares sempre veien, i més en un poble, imagina't, en un poble de Sant Cugat, sempre veien un perill al carrer, cada que juguessis de pilota o qualsevol cosa, veien un perill. Llavors, bé, dos dies a la setmana anàvem en aquelles classes, i en aquelles classes, per exemple, és quan jo vaig conèixer el Josep Royo, el Pep Codó, bueno, tota una sèrie d'Antonio, que avui té una empresa de neteja, l'Antonio, el de Cal Liro, diríem,
Antonio Gómez,
que després ha sigut un empresari reconegut. Bueno, aquests que teníem uns mots, Cal Cando, Cal Rayo, Cal Pepito, Cal Tal, doncs, i això era el primer contacte que van tindre molt jovent, molt joves, amb l'espart artística.
Però tu ja tenies clar llavors que et volies dedicar al món de l'art?
No, a veure, jo en aquelles edats, com passa amb tots els nanos de 12-14 anys, tenen unes aficions per la música, per escriure, o per exemple, jo mateix era dels còmics, copiar còmics, i a clar, a casa deien que copiar còmics no ho feia malament, inclús de l'escola, el professor, doncs, quan feien aquells treballs escolars, et donava algun premi perquè ho havies fet bé, o que havies treballat bé aquell treball, clar, vam pensar, mira, aquí té una vena, va... escolta'm, que aprofiti en aquestes classes extraescolars d'aquells anys, dels anys 60, estic parlant.
Quan decideixes, doncs, que t'hi dedicaràs a això?
És que...
No tens...
Va venint, a veure, és com...
Vas fent camí, diríem.
Sí, exactament, és com algú, si em diu, com et decideixes a dedicar-te al món de la poesia o al món... o sigui, és una sensibilitat, és com el que fa teatre, el que fa un locutor de ràdio, etcètera, que va venint a poc a poc, segons van entrar. Llavors vas coneixent gent, et va agradar en aquell tema i arriba un moment que creus que d'allò pots viure, o sigui, pots tindre el plat a la taula i a partir d'aquí és on neix tota la meva vida dintre del món de les belles arts.
Les arts, l'art plàstic, consideres que està poc valorat?
No, l'art plàstic és un valor universal. Vull dir, escolta'm, ara mateix, fa dos dies ha sigut notícia a Madrid que li lloguen a la Thyssen, li lloguen una extraordinària exposició amb uns excel·lents quadres francesos, espanyols i internacionals durant 15 anys per una milionada i ho lloguen perquè saben que allò és una atracció turística, cultural, econòmica per la capital d'Espanya. Aleshores, l'art, què seria de París sense el Museu del Louvre? Què seria sense el MACBA a Barcelona? Vull dir, per posar un exemple, no? I que seria, no sé, de Nova York sense el MoMA. Vull dir, es veu, l'art, l'art plàstic forma part de la humanitat. És com les grans biblioteques, és com les grans col·leccions. Llavors resulta que això sempre té un valor. El que passa és que llavors hi ha llocs que no el saben apreciar i que almenys preen, això sí que hi és. Hi ha llocs que són llocs artístics i no ho saben reconèixer i no volen reconèixer. Vull dir, i el Sant Cugat és un dels casos, crec.
Ara t'anava a preguntar, a veure, tenim la idea que Sant Cugat és una ciutat rica pel que fa a l'art, però tu creus que es reconeix prou?
No. Jo estic convençut, a veure, Sant Cugat és una ciutat rica en molts aspectes. Penso que som de les ciutats més riques del sud d'Europa. No solament ja d'Espanya, sinó del sud d'Europa. Amb un nivell cultural dels altíssims de l'estat espanyol. O sigui, la gent que vivim aquí, som licenciats, és gent d'un alt nivell cultural i econòmic, perquè la vivenda ja sabeu quin preu està, etcètera, etcètera. Aleshores, això s'hauria de notar en un ambient més general en el camp de les arts visuals. Quan ha sigut una ciutat que ha tingut la Casa Imat, l'any 20, quan la Mancomunitat va voler que el tapís de nou entrés a Catalunya, va demanar al Tomàs Aymat que aprengués les tècniques que es feien per França i les introduís aquí. El Tomàs Aymat ho va introduir aquí a través de l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona i després va agafar un local a Sant Cugat, que és el que li va donar fama, i ha sigut la famosa Casa Aymat. I a partir d'aquí va néixer el tapís, va néixer... I els artistes d'avantguarda dels anys 60, 70 i 80 van passar per aquí, van crear tota una moguda. Però fins ara, i això cal reivindicar-ho i dir-ho clarament, totes les iniciatives importants que s'han fet a mar han sortit de la societat civil. L'administració ha anat fent, segons qui m'ha anat ara, cap aquí, segons qui m'ha anat, cap allà. Però no hi ha hagut una línia de trajectòria que ajudés a marcar la ciutat. En canvi, a veure, urbanísticament, políticament, econòmicament, vull dir, hi ha un alcalde que se li ha de reconèixer, el Joan Aymerich. El Joan Aymerich va ser un alcalde que va dir, vull que la ciutat sigui una ciutat de nivell, es va fer un bon urbanisme, ell va començar a col·locar-hi escultura pública en la ciutat i va fer tot un plantejament nou, que és el que estem vivint ara, en aquests moments. Llavors, els altres ajuntaments, els altres alcaldes, han anat mantenint aquest nivell que ell va donar-li. I això cal reconèixer-li, encara que ha sigut també un alcalde molt polèmic, el que vulguis, inclús en el camp de l'art, però era sensible ell en el camp de l'art, perquè no oblidem que ell va ser també el primer encarregat, o l'encarregat que va tindre la Casa Aymat, o sigui, l'empresa de catifes i tapissos Aymat.
Entre les iniciatives que has tingut, diríem que la més important de totes, la que és més reconeguda, és la Bienal del Jove Contemporani Català.
Sí. Jo estic molt satisfet perquè, a veure, jo una de les coses que he viscut, això que estic parlant, és que naturalment el casal em va influir, però és que em va influir també la gent que hi havia en el casal, aquests joves que teníem 12, 14 anys, i llavors, esclar, això va fer que m'anés dedicant en el món de l'art. I, esclar, jo vaig conèixer el Tàpies, no vaig conèixer Barcelona, vaig conèixer aquí a Sant Cugat, en el Club Muntanyenc, que hi havia a la plaça del Monestir. Hi havia la sala del Club Muntanyenc i ell va vindre a veure unes exposicions. I per aquí vaig conèixer que passejava per aquí el Miró, i el Ràfols Casdemada, i el Terrats, i que abans dinaven en el restaurant del Golf. Bé, tota aquesta gent que en aquests moments, quan un té 17, 18 anys, són el seu model i que són els artistes d'avantguarda a nivell de fora, en ple franquisme, que fan servir com la bandera de la modernitat d'un país, aquests van estar a Sant Cugat. I això avui encara és desconegut. Avui encara no es promociona. Avui l'administració local ho ignora. I això a mi em sap molt greu. Però ara ja ho dic clarament. Escolta'm, que se m'enfadi qui vulgui. Aquest és el meu poble i jo seguiré defensant el meu poble, perquè molts dels que estan a l'Ajuntament, com els que hem vist molta gent passen, estan avui aquí, desapareixen de l'Ajuntament, se'n tornen a viure al seu poble, se'n van a la ciutat, però Sant Cugat és un lloc per molta gent de pas. I llavors, pels que no som de pas, que ja estem aquí i ens volem seguir estant aquí fins l'últim dia de la nostra vida, Vull dir que això és una realitat. Llavors, la Bienal, el que va ser és aquesta rel d'agafar el que passava a aquella escola catalana amb gent jove que agafava el Grau Garriga de la facultat, etc. Doncs tornar-ho a repescar. I repescar també els intel·lectuals que donaven bon suport a aquell fet. I això ho he fet durant 44 anys, fins ara. I aquí s'acaba. Ja no faig més Bienal. Perquè l'alcaldessa actual no vol l'art contemporani. No vol que hi hagi més Bienal. No m'ha volgut no donar ja subvenció. Ni cedir un espai perquè es pogués veure aquesta Bienal, una Bienal molt potent, que es fa enguany, com recull d'aquests 44 anys, a Sant Cugat. Llavors es fa i es veurà a Sant Cugat gràcies a la iniciativa privada i es veurà a la Fundació Cabanes. Bé, aquesta és una llàstima que dius, quina alcaldessa tenim? Quina sensibilitat té el nostre ajuntament per les belles arts? Quan veus que, repeteixo, Madrid, París, qualsevol cosa, ara en pandèmia més que mai, estan fent pujar les arts perquè és una forma de testimoni. Fa dos dies parlàvem amb uns companys galeristes de Sant Cugat, diu, mira quina sensibilitat té l'Ajuntament, que l'Ajuntament actual, que és incapaç d'aquests dies de pandèmia, que hem estat tots tancats, que no podem sortir del municipi, de fer una breu campanya per la ràdio, per la televisió i tal, de dir, escolteu, no podem sortir, visiteu galeries, visiteu espais d'art. No, no, només es promocionen el seu, els seus museus, les seves coses, però tampoc n'hi va gent, perquè, clar, li falta crear sensibilitat. I si no hi ha sensibilitat pública per intentar apropar-se a les arts, és difícil que puguem créixer. En canvi, al revés, et diré, tenim artistes, tenim poetes, tenim escriptors, tenim un... Bueno, aquest poble, aquest sant poble meu, explotarà, per ser aquí 5 anys, 10 anys, 15, perquè a la base hi és. No sabeu la quantitat d'intel·lectuals que venen setmanalment, uns per veure aquell pintor, aquell escriptor, aquell artista del camp que sigui a Sant Cugat. Llavors això, som una ciutat cultural, i això ho reconeix tothom, de gent que està escrivint en diaris i en revistes de tot Espanya, bé, això hi és. Llavors aquí això no s'ha sabut agafar, bueno, en alguna època s'ha agafat més bé, però ara està desfet.
Vaja.
No, és que a més, vinguin bastant...
Vens calent.
Sí, perquè...
Vens una mica encès.
A veure, tu creus que una ciutat...
Que tinc moltes més coses per preguntar-te,
tu creus que una ciutat, del més important del sud d'Europa econòmicament, on hi ha gent important, per exemple, una empresa, això et poso com notícia, s'ha creat una empresa d'inversió en art, d'inversió en art a nivell internacional, la primera que es crea en Espanya, de gent que viu a Sant Cugat, perquè tenen les oficines al Passeig de Gràcia de Barcelona. Bé, aquesta empresa ha dedicat d'on 44.000 euros en compra d'obra d'art a la Bienal, perquè entén les belles arts com una inversió, no solament cultural, sinó econòmica, i etc. I això hi és, veieu les subhastes, vull dir, les quantitats, l'obra d'art, el valor que té. I això a Sant Cugat es podria fer molt bé, però...
Escolta, tu també ets un dels creadors de l'Escola de Belles Arts de Sant Cugat?
No, un dels creadors. Soc el creador. L'Escola de Belles Arts, és com aquestes coses passen aquí. Que se m'anul·la, si jo perquè parlo com estic parlant avui, se m'anul·la moltes coses. I crear l'Escola de Belles Arts, i crear moltíssimes coses, i res, això, tu, res, se m'amaga, saps?
Però escolta, t'han donat...
Amb el meu sacrifici, amb el meu diner, amb el meu esforç, eh? L'Escola de Belles Arts de Sant Cugat va ser creada per mi. És una escola que en el primer ajuntament democràtic vaig fer donació a l'alcalde Casas, sí, d'aquella escola. I, per exemple, qui pot parlar d'aquests orígens és l'exalcalde Aymeric, que formava part del patronat, o de l'historiador Casas, que també formava part del patronat que es va crear a l'època de l'alcalde Casas. Però el que va ajudar que pogués ocupar algun espai municipal va ser l'alcalde Lletxós, que era molt sensible, i l'alcalde Lletxós va donar un impuls important, perquè ell venia de turisme, va donar un impuls important a l'Escola d'Art i a l'Escola de Música. L'Escola de Música de Sant Cugat la va crear ell, i a partir d'aquí, bueno, he anat de la història. Però, bueno, per això se m'intenta amagar. Bé, escolteu la història, parlarà del que li sembli. Mireu, ara, comparant-ho amb la Bienal d'Art Contemporani Català, Fontcoberta, que és un reconegut artista del nostre país, fotògraf, i que fa unes instal·lacions magnífiques, etc., que, per exemple, a Barcelona tothom li recorda, prop de la catedral, un petó que ja ha fet amb petites fotografies, etc., vull dir, un artista reconegut, doncs aquest ens ha fet una videoinstal·lació de la Bienal, i que és una instal·lació fabulosa, que bueno, tothom que està veient l'exposició a Barcelona ho està recomanant, que és que ha agafat l'última tècnica. O sigui, jo aquesta entrevista la penjo a la xarxa i arriba a tot el món. Doncs ell el que ha fet és agafar Google i posar el nom de cada artista dels 591 artistes que han passat per la Bienal i ha agafat la primera pàgina de Google amb el que surt, d'imatges. I allò ha muntat una història. Aquesta, diu, aquesta és la història que queda a Bienal, amb tot el positiu i amb tot el negatiu. I bé, aquesta és una forma d'expressar, de lluitar, d'ensenyar el que deixa un, i en aquest cas la vida de qualsevol persona, els humans no és tan llarga, no? Doncs el que queden són els fets. I, per exemple, el fet del Bienal, jo estic satisfet perquè, escolteu, el Bienal no és una cosa del Josep Canals, ni és una cosa d'aquí, sinó és una cosa d'una ciutat, com fa qualsevol persona. Els escriptors, poetes, etc., formen part de la ciutat, del país, del lloc en què viuen i han crescut, i allà queda el seu treball de camp, diguéssim.
La seva empremta. T'anava a dir que t'han donat un premi extraordinari, Ciutat de Sant Cugat, el 2016, que tot i així, això no calma, l'emprenyamenta.
Ah, no, a veure, un moment. Hi ha alcaldes que han sigut sensibles.
Sí, no, ja ho sé, ja ho sé.
Tasca, per exemple, el primer que em va donar un premi local, va ser el Lletjós, que va donar a la Grau Garriga i a mi la medalla de la ciutat, encara la conservo perfectament, i aquest premi, com també se m'ha donat a nivell de país, el ser acadèmic de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, que és una distinció de les importants del país. Bé, això, diguéssim, se m'ha reconegut aquí, alguna alcaldessa m'ha reconegut, alguna alcalde, la tasca.
Escolta, hi havia coses que no sabia de tu, com per exemple que tu has fet tasques de periodista a la ràdio?
Sí. Sí.
Explica'm-ho això molt ràpid perquè tinc unes quantes coses i vull preguntar-te.
Ràpidament, jo vaig ser el primer corresponsal de la ràdio, de Ràdio Joventut, Ràdio Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Onda, em sembla que es deia, una que hi havia a les Rambles,
sí.
I amb el Cuní, en aquell cas, era el que dirigia el programa, i jo el que feia era de corresponsal. Connectem en Sant Cugat, tal, a veure quines novetats hi ha. I clar, jo donava les novetats d'aquells anys 60, que penseu que, per exemple, ara me'n recordo una cosa molt concreta, que és, teníem només la Caixa i una altra entitat bancària. I en aquell moment, en 2 o 3 anys, van començar a néixer entitats bancàries, van començar a créixer, vull dir, això que dèiem, amb el Bernil, els créixer carrers, que és aquest... I llavors, clar, donàvem aquesta actualitat, com, a veure, era final del franquisme, i també donàvem coses que passaven en la ciutat, diguéssim. I aquest vaig estar, doncs, incrustava a punt d'entrar dintre, perquè m'agradava sempre el periodisme, entrar dintre d'aquest aspecte. Però dintre del periodisme, penseu que vaig ser el primer corresponsal de Sant Cugat de l'agència EFE.
També.
Vaig ser també l'únic que va treballar a la Hoja del Lunes. La gent gran se'n recordarà que a Catalunya, els dilluns, en els anys 60 i en sembla que és part dels 70, no hi havia cap diari a Catalunya. Només tota l'agrupació de diaris s'havien agrupat perquè el dilluns fessin festa, però sortia un diari que se'n deia La Hoja del Lunes. I a La Hoja del Lunes, doncs, jo escrivia sobre, naturalment, sobre el meu poble, aquestes coses. O sigui, sempre el que he fet tant a la ràdio com en llocs així ha sigut una mica el primer corresponsal. El primer corresponsal que vam tindre a Sant Cugat, que això tampoc s'ha explicat mai, és el Joan Tortosa i Josep Canals. Joan Tortosa en el Correu Català, i jo, que vaig col·laborar amb el Teleexpress, vaig col·laborar amb diferents diaris de l'època, el Diari de Barcelona, etc. Sí, no, home, per això ve a mi que una vena que tinc de, per exemple, aprofitar les xarxes socials i enviar coses, és el poder de la ràdio i el poder,
dels
mitjans de comunicació, és important per fer arribar el teu pensament al públic. Perquè vegi que no tot és el pensament oficial i no tothom opina igual. Per exemple, el que estic declarant avui aquí, però algú s'escandalitzarà o algú em dirà, escolta'm, que t'has fotut molt amb l'alcaldessa o tal i qual. Escolteu, Si l'alcaldessa és insensible, si només amb 2 anys d'alcaldia que porta i parlat un cop amb ella, dius, què és això? Quina alcaldessa tenim aquí? Però no només a mi, si no ha sigut una cosa general. Per tant, vull dir, pels seus fets els coneixereu. I en aquest cas jo crec que l'Ajuntament actual... Ai, l'Ajuntament actual...
Escolta, una altra de les coses que no sabia, que has fet d'actor...
Bé, escolteu...
Ha fet teatre.
Fer teatre a Sant Cugat era una tradició en els anys 60. Hi havia Ernest Nater, que era un director extraordinari, extraordinari, que va crear l'agrupació teatral Maragall. La primera agrupació de teatre independent que hi havia a la ciutat, però una de les que va tindre imatge a nivell d'Europa. De Catalunya. Penseu que per ella va passar el Baltasar Porcel, per ella va passar Maria Aurèlia Camany, el Porter... Bueno, molta gent reconeguda va aconseguir que vinguessin aquí a Sant Cugat a veure les obres que feien teatre. Per què? Perquè eren obres, més o menys, que censura s'hi posava. Llavors, com que es feien en la parròquia, en una sala petita que hi havia, clar, passava una mica desapercebut aquest tema. I allà, bueno, era un dels actors que participava, com molta gent que havíem estat el primer jovent de Sant Cugat, i d'allà va sortir la Maria Dolors Viladesau i altra gent. Però aquell va ser el primer grup que, a més, com que jo era molt tímid, em vaig apuntar al teatre, perquè em va ajudar una mica a obrir-me.
Realment t'ha ajudat.
No, que és el que té també la ràdio i que té aquestes coses, no?, que t'ajuden una mica a perdre aquella timidesa.
Escolta, hi ha una cosa que no t'he preguntat i m'ha fet molta gràcia, tu m'ho confirmaràs. Les teves primeres obres d'art les feies sobre pastissos?
Sobre tapissos?
Pastissos?
Ah, sí, naturalment. A veure, això és curiós. Quan jo tenia això uns 13 anys, més o menys, o tal, a casa veien que tenia una afició. Llavors, clar, aquí coneixien el Jaume Sàbat, pare, i llavors diu, escolta, em parlarem amb ell perquè tu vagis allà a la pastisseria Sàbat a treballar i que aprenguis. I com que el Sàbat era un bon dibuixant i sabia fer ninotaires macos i tal, doncs creien a casa meva que vaig anar-hi una temporada. Creien que anant a l'obrador a fer cosetes, doncs clar, llavors amb xocolata el que feies era algun dibuixet i aquestes coses, però clar, allò no era pròpiament l'activitat que tenia que ser per formar-te artísticament. Però sí que era important, perquè estem parlant això dels anys de quan jo tenia uns 13 anys, o sigui que era el moment que també estava ja amb la Teresa Ferrés fent part artística. Clar, tot això, totes aquestes sensibilitats, aquests començaments de la vida, és el que llavors et queda, tota la formació que vas aplicant al llarg de la vida. I llavors la gent que vas coneixent, la gent que t'aconsella, que és el que ens engrandeix i fa que, per exemple, jo com sancugatenc, i segueixo dient, que jo tinc 4 fills. 3 fills físics i un fill espiritual, que és el meu poble, que és Sant Cugat. I llavors tinc un país, que és aquest, vull dir, a veure, a partir d'aquí podem crear un gran món, un gran univers, però sempre és aquest arrel. I això és molt important per a les persones. I ara, amb la pandèmia, s'ha posat d'actualitat. Per què? Perquè el que ens hem fet és tancar-nos en nosaltres mateixos i veure que moltes coses que fèiem eren molt superflues. La cosa era aquesta de quedar-nos tancats en nosaltres mateixos, de llegir, d'escoltar música, de coses que no havies fet abans, potser una sinfonia que dius, això la gent diu que és interessant, però jo, escolta, no m'ha agradat. A veure, posem aquesta sinfonia i posem-la una vegada, una altra. Busquem aquesta cosa. I llavors això ajudava que dius, home, doncs pot ser. I llavors buscaves documentació. En la pandèmia que he fet és una mica més culta, la gent més culta una mica més, diguéssim.
Josep, se'ns acaba el temps.
Tu
podries estar aquí tranquil·lament fent el programa tot sol, des del principi fins al final explicant històries de Sant Cugat. Però arribem al final i ho fem sempre amb la tria musical del convidat. Tu, què has triat? Quina cançó has demanat?
Bé, jo com que, ja ho he vist, avui ha sigut un... Ja dic, aquí ha sigut una d'aquelles... aspectes una mica, aquella revolució juvenil dels anys 70, la primera revolució juvenil que va haver a Europa, que és el maig francès, i a partir d'aquí vivim i mamem aquella arrel tots els europeus que tenen la meva edat, doncs vaig agafar una de les cançons que m'han marcat i que a més és d'aquestes cançons protesta que es deien al seu moment. Raimon, en diguem no.
Doncs diguem fins a una altra i moltíssimes gràcies, Josep Canals, per haver estat el nostre convidat avui. Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda, ha sigut un plaer parlar amb tu.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixem bo. No, diguem no,